Bon dia, passen 10 minuts avui de la una del migdia, moment en què a la sintonia de Ràdio Falset comencem aquesta hora del vermut, el programa tertulià de l'actualitat de la nostra comarca. Avui m'acompanyen en aquest estudi de Ràdio Falset, l'Agustí Massip, bon dia.
Bon dia.
Adolf Pellejà, bon dia. I he d'agrair molt i molt la presència de la Montse Mateo. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Perquè avui volia començar aquesta tertúlia, com no, dedicant-la al Dia Internacional de la Dona Treballadora, que és demà, tot i que a la nostra comarca, com han sentit a l'informatiu, es va avançar la celebració i es va fer el passat divendres. Als senyors presents també els demanaré la seva opinió al respecte. Abans, deixeu-me, no res, dos tres dades per situar-nos el que significa la figura de la dona a la nostra comarca amb xifres. Ja sé que és una mica fred, però perquè tinguem algunes dades per començar. Per exemple, les dones representen el 47,8% de la població.
Carai, deu ser les poques comarques que hi ha més dones que homes, no?
No, hi ha més homes.
Això vull dir, això volia dir.
Continua venint més homes.
Normalment sempre més dones que homes.
I curiosament, per grups d'edat, només és a partir dels 65 anys en què hi ha més dones que homes a la nostra comarca.
S'entén que tot el que no són dones són homes, no?
Sí, estadísticament...
Però les estadístiques de moment,
així,
sí.
Ja, quan avanci el tema estadístic... altres qüestions i altres gèneres, doncs ja ho tindrem en compte, però de moment, Adolf, és el que hi ha i el que reflexa l'IDESCAT. I una altra dada que no és l'IDESCAT, sinó que ho hem anat a comptar des de Ràdio Falset, és el número d'alcaldesses. N'hi han 5 de 23. I pel que sabem, podria ser que es reduís de cara al proper mes de maig. Com ho veieu?
Home, jo crec que si la dona, a veure, no està en el lloc de representant un ajuntament com a alcaldessa, és perquè no vol anar en unes llistes o perquè no es presenta. No crec que sigui per una qüestió de que no puguem accedir-hi.
Jo encara afegiria que més amb els pobles petits, en quan la gent, tothom se coneix molt bé, i per tant saben les capacitats de cadascú per entendre'ns, per poder dirigir un ajuntament. I jo no, i crec que les dones de la nostra comarca, igual que totes les dones de tot arreu, estan al mateix nivell, com a mínim, que els homes que hi pugui haver-hi, no? I per tant és una qüestió de voluntats, primera que res, m'imagino, és qüestió de voluntats.
A més, ser alcaldessa d'un ajuntament petit vol dir molta dedicació,
molt
de temps, i bueno, és possible, doncs, que no hi hagi gent que tingui aquesta disponibilitat, però no crec que no sigui perquè no pugui accedir, que llavors parlaríem d'un altre tema.
També a nivell, en aquest cas deixem de banda els números, si em permeteu, i si mirem a nivell qualitatiu, però tenim alguns noms, algunes dones que han fet coses molt, molt importants. A l'informatiu parlàvem de que el dilluns li donaran la medalla d'honor de la Generalitat a la senyora Neus Català, però jo a nivell local també m'ha de destacar l'Assumpció Peira, que també va jugar un paper molt important en aquesta comarca. I al Consell Comarcal, el passat divendres, podíem veure algunes fotografies, la veterinària doctora Mañé, també l'Anna Massip, com a periodista, i que, deixeu-me treure una mica de pit i d'història, va començar en aquesta casa. O sigui, tot i així, tot i que a nivell de números sembla que no tingui presència, el Priorat produeix, si em permeteu aquest verb, grans dones.
Sí, a més, si mirem, per exemple, el cap de Falset, doncs la cap de Falset és una metgessa, el cap d'infermeria també és una infermera, per exemple, a les entitats bancàries de Falset, doncs, ara en aquests moments hi ha alguna directora i fins ara n'hi havia més, notaria, registre, jutgessa, a l'institut també una directora. Vull dir que jo crec que el paper de la dona, doncs, a la comarca, doncs, està força ben representat, no?
No, bé, a mi em sembla bé. El que passa és que a mi em sembla bé, i això és com t'està comentant, i em sembla... El que passa és que moltes vegades, i això abans de començar el micro ho parlàvem aquí en petit comitè, de que moltes vegades, és a dir, que hi ha gent que, per exemple, està en contra de la celebració, dones, que estan en contra de la celebració del Dia Internacional de la Dona, perquè, precisament, vull dir, si la igualtat és aquesta, no? Vull dir que això no fos notícia, que això fos el més normal i que la gent ho visqués amb normalitat i, per tant, no calgués això, no? Ara, vull dir, si es reivindica això encara és que perquè potser encara no estem amb l'absoluta normalitat, no? Vull dir, la notícia seria aquesta, no?
Jo crec que les dones hem de defensar les nostres diferències, eh? I ser diferent no vol dir ni ser millor ni ser pitjor, vol dir que ets diferent. I que ara bé, hem de lluitar perquè aquesta diferència sigui que no sigui una postura d'inferioritat, és a dir, que ser diferents no vol dir que la dona estigui per sota de l'home. Hi haurà dones molt qualificades i homes molt qualificats. Vull dir, som dos grups. Ara, sí que és veritat, doncs que... abans es lluitava molt per la igualtat i ara aquesta paraula d'igualtat ja no es defensa tant, sinó que hem de ser diferents, cadascú en la seva postura, home i dona, però lluitar perquè no hi hagin aquestes diferències d'inferioritat.
És a dir, jo crec que les diferències serien, per exemple, diferències salarials amb els treballs...
Aquí aniré després perquè tinc unes dades...
No, serien diferències socials a nivell de credibilitat... són diferències a nivell de lo que deia la Montse ara mateix, no? De dir, de sentir-se superior o de sentir-se inferior, no? Que moltes vegades pot passar les dues coses, és a dir, algú se sent inferior perquè hi ha algú que se sent superior, o pot passar al revés, no? Vull dir, jo penso que, diguem-ne, la nostra aportació és aquesta avui en dia, no? Anar per aquí, és a dir, no tant eliminar diferències com a persones, perquè som persones diferents, sinó eliminar les diferències socials que hi ha, econòmiques, socials, de visió del món, no?
De tasques, de fer, exactament. A la vida diària, per exemple.
Jo celebro que s'enceti aquesta reflexió perquè sempre he considerat que durant molt temps s'ha partit de l'error greu i potser els primers a caure van ser les pròpies dones perquè se sentien malament i llavors volien aconseguir la seva
igualtat, sí.
No, igual, la seva quota
parcel·la,
de la seva parcel·la, no? A la que hi tenen tot el dret. I jo crec que s'han comès un munt d'errors, però un munt, no? I jo mai m'he preocupat de fer estudis de si hi ha tantes zones aquí i tantes zones allà, perquè no m'ha importat. Jo reconec que hi ha diferències entre la dona i l'home, val? I han sigut de l'antiguitat, si mireu per internet potser algun cop ho he dit, un vídeo que ronda de l'Emilio Duro, que és un coach, parlava de que a la prehistòria ja la dona es quedava a la cova o on fos i l'home sortia a caçar. Val? I això perquè era al seu moment? Doncs perquè la dona, si sortia a caçar i corria un risc, es podia morir, llavors se perdia capacitat reproductora, no? Llavors, o sigui, aquest repartiment de papers pues, ja va començar aquí. Està clar que ara si la dona surt a caçar no corre cap risc, no? Però vull dir, les diferències hi són. I llavors, de què soc partidari jo? D'aconseguir la igualtat de drets i la igualtat de condicions, i per aconseguir això s'ha de donar un tracte diferenciat.
Discriminació positiva?
Discriminació amb el sentit de sí, potser sí, digue-li sí, no? O sigui, però no arribar a l'absurd de les quotes, per exemple, que queden als partits...
Sí, això també ho trobo jo.
Perquè és absurd, o sigui, si no hi ha dones que no volen dedicar-se al món polític de l'alcaldia d'un poble de 200 habitants, potser les dones són més intel·ligents que els homes, en aquest aspecte, no? Vés a saber. I llavors, també, quan fas això, el que aconsegueixes és que, per exemple, quan estableixes una quota així, sense més ni més, aconsegueix que el primer inútil passi per davant de l'últim intel·ligent que podia haver que ocupés un paper. Sigui home, sigui dona. Això
jo crec
no
que la mala notícia és que una dona es volgués presentar com a alcaldessa i no la deixessin pel fet de ser dona.
Exacte. Val?
Però si tenim la llibertat de presentar-nos i posar números que han d'haver, si som 24 pobles, 12 dones alcaldesses, obligatòriament, doncs percentatge sí, representades no ho trobaria.
El que va ser, per exemple, ara se m'acut, per exemple, un tema que ha tingut molt bastant ressò, un partit de futbol de Cádiz, no sé si de la segona regional de Cádiz, és igual, no? D'una dona linier, vull dir que sempre, sempre fet de ser dona ja era absolutament insultada i absolutament vilipendiada, no? Perquè
bueno, en determinades categories per sí, sempre no, fet de ser linier
no,
ja
no, però,
és
l'objectiu
dels insults,
per ser linier estem d'acord per ser linier, Però no perquè siguis línia dona. Aquest no, és el
però,
problema,
però
no?
Aquí hi ha la confusió, perquè, per exemple...
Vull dir, però el però, tema, jo penso que el tema és molt important, que... aquest, no?
No, no ens confonem.
Només sempre he fet dona, ja tu no estàs autoritzada a ser línia. Aquest és el problema.
Jo suposo que el que, lo que vol el hooligan en aquest sí, moment és ficar sempre sí. insultar a línia. Llavors, busca el punt feble sí. o el punt on pot fer mal, sí. perquè a l'Alves li tiraran un plàtano
sí,
però, i...
A, sí, però i a l'àrbit mai, mai li diran vés a rentar plats, per exemple.
O, home, jo...
No, no.
Però li recorden tota la seva família sí. I no,
però
altres
que,
coses.
Sí, sí, però a veure, que hi ha insults que ja tenen al darrere sí. una connotació sexista sí. o racista o digue-li com vulguis, no?
Però no jo crec que si anem per aquí ens perdem, perquè la meva reflexió és, o sigui, és veritat, ho apuntava el Jordi, no? Hi ha menys dones que hagin volgut ser alcaldesses que homes, no? I la reflexió és, per què? Què hem fet? Primera, hem fet alguna cosa malament perquè no hi hagi dones que vulguin ser alcaldesses? Reflexionar-ho, perquè potser ve de la infància, no? O sigui, del fet de regalar nines a les nenes i cotxes als nens, no? Potser ve d'aquí, no en tinc ni idea, eh? Però, llavors, quan veus si s'ha fet alguna cosa malament de que si, perquè hi ha més homes que vulguin ser alcaldes o dones, perquè potser va apel·lar també...
Home, sí que hi ha la tradició, bueno, la tradició social de que la dona ha de portar la casa, ha d'anar a treballar, o sigui...
Però món, això no s'està trencant.
La incorporació del món a la de la dona en el món laboral mm-hmm. ha estat un èxit, perquè realment la dona té un paper doncs, en el món del treball igual que l'home, però el que no s'ha acabat de gestionar bé és que després totes les tasques que nosaltres, com deia l'Emilio Duró, teníem encomanades de quedar-nos a la cova, no?, per cuidar i vetllar de la família, això està al 50%, pues, doncs a moltes famílies sí, no?, però a moltes cases encara no. La dona doncs, ha de portar a casa seva, ha de portar... O sigui, el pes de gestionar la casa, de gestionar els fills i d'anar a treballar, doncs ens ocupa molta feina, i és veritat, i això és una realitat. Llavors, això ens permet després tindre temps per dedicar-nos a la política gratuïtament, com pot ser en aquests ajuntaments, perquè això és una tasca gratuïta i voluntariosa i altruista, doncs, clar, aquí està la qüestió. I això, jo crec que cada vegada més, vull dir, les generacions que, més joves, doncs, ho tenen molt clar, doncs, que conviure o compartir la vida amb una altra persona, no?, és compartir tot. Mm-hmm.
Recordo que tenim dos telèfons perquè també volem que participeu des de casa, són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, el 977-83-1135, perquè també tenim ganes que ens truqueu ells o elles per tal d'aportar elements en aquest debat, ja que avui ho fem parlant de la figura de la dona en motiu de demà, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, i ens agradaria fixar el focus en la dona a la nostra comarca, perquè és l'experiència que tenim més a prop.
Jo també volia parlar de l'activitat que es va fer al Consell Comarcal mm-hmm. divendres, a homenatge, o sigui, com a celebració del Dia de la Dona Treballadora, i felicitar també, bueno, o agrair, no?, la tasca que fa la Fanny, no?, amb això. Doncs,
perquè, Fanny Frigola.
Sí, perquè, bueno, ens va encoratjar, no?, a que participéssim, i ella deia, oh, potser no ha vingut molta gent, però jo vaig comentar, doncs, que l'important era iniciar una activitat així, que mica en mica, doncs, al boca a boca, no?, que segurament l'any que ve serem molta més gent, no? Va ser bonic, van llegir els drets de les dones, van participar homes en aquesta lectura, que això també és important, no?, perquè no hem de fer una festa de dones, perquè és una festa on hem de compartir, no?, entre homes i dones aquesta celebració. I bueno, després va haver... uns dolços marroquins que havia fet una noia marroquina, uns dolços també de la comarca, i es va crear un ambient molt, molt, molt entranyable i molt bonic.
I van haver fotos.
Sí, aleshores, durant uns dies abans, la Fanny havia fet fotos a diferent gent de la comarca i del poble, no? I llavors les va penjar allà, i la veritat és que les persones que van vindre i que no tenien la foto, elles també volien, no?, volien participar d'aquest acte. Va ser un acte entranyable, jo crec.
A vegades no cal un gran acte, sinó...
Sí.
Tocar i reivindicar.
És que si no, a vegades te desanimes, perquè com que són pocs,
som una comarca petita, i a vegades sembla que no tinguem clar.
Dius, és que només venen 50, doncs per aquest 50 val la pena aquest esforç.
No, és que, 50, per exemple, una catàcleta que el divendres que parles tu, 50 persones allí, representarien 50.000 o 100.000 a Barcelona. I, i no passa mai, això.
Van participar també les alumnes del cicle d'atenció a persones en situació de dependència i van llegir algun dret. I va estar molt bonic.
Encara parlant d'aquesta qüestió, justament en aquesta setmana, doncs, des de diferents institucions, diferents mitjans, s'han doncs, anat traient dades per fer una mica de fotografia de com està el paper de la dona. I una trobo jo de les més, o almenys que a mi em sembla significativa, sobretot pel que s'ha de fer i s'ha de fer a nivell de l'estat espanyol, no tinc dades catalanes, són unes que va publicar l'Eurostat, que és l'òrgan que treu les estadístiques de la Unió Europea, i la veritat és que en el cas espanyol, i no és per posar el dit a l'anafre ni molt menys, però és que hi ha una estadística que parla de la diferència entre el que perceben els homes i les dones des del 2008 al 2013, i mentre hi ha països que aquesta distància s'ha rebaixat, en el cas espanyol ha pujat de 3 punts percentuals. El 2008 era d'un 16% i ara estem parlant, el 2013, perquè són dades del 2013, d'un 19,3. No és l'únic cas, el cas espanyol, en la banda de que ha augmentat aquesta distància, trobem vells coneguts com Portugal, Itàlia i després ja s'hi ha d'afegir Làtvia o Estònia. Hi ha països que ho fan bé, hi ha països que ho han reduït i el global de la Unió Europea ha baixat un 0,9 punts percentuals. Aquí s'ha de fer una... Hi ha fenya.
Sí, el que passa que les estadístiques a vegades mostren una globalitat. Si parlem, per exemple, en l'àmbit sanitari o en l'àmbit de l'educació, aquesta diferència jo crec que... Jo parlo per la meva experiència, en l'àmbit de l'educació no existeix, jo cobro igual que un professor o un professor cobra igual que una professora. Vull dir, no... Ara, clar, potser en feines no tan qualificades...
I en l'àmbit privat.
Sí, en l'àmbit privat i en feines no tan qualificades sí que és possible que hi hagi aquestes diferències.
De fet, jo aquí sempre he vist que s'ha parlat d'estadístiques, però jo... I potser ho desconec molt, però no he vist mai un cas concret amb una empresa que una dona que desenvolupa o que té la mateixa categoria professional que l'home cobri menys que l'home. No ho he vist mai. Llavors no he entès mai com surten aquestes enquestes. A no ser que sigui un global de sumar tots els sous, sigui quina sigui la categoria, i llavors veure que les dones ocupen feines menys qualificades o menys remunerades, no? Perquè si no... No hi ha cap llei que digui que la dona ha de cobrar menys que l'home, no?
Al contrari, no? Penso que hi ha llei que diu que el mateix lloc de treball, la mateixa categoria s'ha de cobrar el mateix, perquè no hi ha diferenciació.
Clar, i els convenis també...
No hi ha diferenciació.
Llavors, aquestes estadístiques sempre m'han xocat una mica, no?, d'entendre el per què, no?, perquè potser l'arrel és anar desmembrant i anar a veure a on, doncs, o sigui, on se produeix això, llavors sí, llavors actuar...
Amb... Que jo crec que el 19% és molt,
Estem parlant d'un 20%, és allò de... alguna alarma hauria de sonar en algun punt de l'administració, perquè...
I em sorprèn el 5% del país millor, doncs imagina el 20% de... Vull dir, quedo superparat, no?, que pugui passar això, perquè clar, jo desconec, com deia, l'àmbit que jo conec, això no existeix, no?
Clar, a més, veus que hi ha països que no ha augmentat, sinó que s'ha reduït, i en algun cas... Estem parlant de fins i tot 4 o 5 punts percentuals que dius, hi ha països que s'han posat les piles.
I vols dir que no, aquí no aglutinen dades de ben dir, pues jo que sé, si en un sector professional poc remunerat hi ha un munt de dones, sí. Però fa belluga l'estadística, perquè és que si no ja t'ho dic.
Que feines amb molt poc, sí, que tenen un sou molt baix, estiguin fetes per dones, això sí. Seria més possible.
Sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Doncs mireu, com que no pica ningú, el Gaspar de fer acte de presència cada setmana.
Digui'm, Gaspar.
I d'aquest tema que toqueu, doncs com que sóc més gran que tots vosaltres, tinc més experiències, i les senyores que m'escolten, doncs que m'escoltin. Us hi diré l'enhorabona, senyores, perquè avui dia la senyora, la dona, que vol ser algo, ha luchat per arribar a ser, però ha luchat augmentant la seva cultura, la seva manera de veure el món. Els homes s'han quedat apagats. Fem riure els homes avui dia. No hi ha dignitat, només se sent que si li han donat per aquí, si li han donat per allà. Així no farem país. Si hi ha dones que saben fer país, que poden arribar a la presidència de la Generalitat o del Govern Nacional, endavant, senyores, perquè teniu més ganes de prosperar amb altres que els homes. Ara, la dona està feta per ser mare. L'home, doncs, s'ho menja tot i quan se'n dona compte no es troba res entre mans, eh? I no cal presumir els homes, però hi hem de posar la nostra manera de ser. Però la dona, a més de ser una persona, és la mare de tota la humanitat. I la dona com a mare, i tots tenim una sola mare, li us donem tot el respecte del món. Dones, us repeteixo l'enhorabona. A l'Ajuntament de Falset hi ha tres senyores assentades. Jo, quan he anat als plens, doncs són de més respectar aquestes tres senyores que els senyors que hi ha, perquè hi ha senyors que surten de la cadira i peguen els que van al ple de l'Ajuntament. I això no es pot tolerar. Això no es pot tolerar. I a Falset s'ha tolerat. Si amb algú li pica, que s'esgarrapi fort avui. Perquè la cosa és molt sèria. I ara que volen haver eleccions, cuidado a tots els falsetans, que mos hauríem de donar vergonya que a Falset hàgim tingut de tindre tants alcaldes seguits nascuts fora del poble. No hi ha dignitat, no hi ha dignitat de país. En som. Només hi ha jabalins que corren pel terme i no hi ha ni caçadors. A veure si hi ha una mica de dignitat. Senyores, l'enhorabona i tireu endavant, que us ho mereixeu tot, com a mares i com a persones. Us agradava el que us he dit?
Prenem nota, Gaspar. A veure, almenys si prenem nota.
A veure si les dones m'han escoltat. Perquè jo tinc dos nois que em fan anar amb la cara molt alta perquè al puesto que estan treballant avui dia, l'un és independent i l'altre és un treballador amb una casa molt important i està molt content del respecte que li tenen. Però tinc tres noies que poden anar soles.
D'acord, doncs, Gaspar, prenem nota. Gràcies per la seva trucada.
Gràcies a tots i a totes.
Gràcies.
Avui toca. El Gaspar ha posat diferents temes damunt de la taula. Tres senyores a l'Ajuntament de Falset. N'hi haurien d'haver més?
Hi hauria d'haver els que es presentin. I com més en presentin, més n'hi haurà, no? Jo penso que això és importantíssim.
A veure, dones a Falset per estar al capdavant de l'Ajuntament, n'hi ha. Ara, una altra cosa és que estiguin disposades a fer-ho. Que escolleixin això.
Segur que hi ha molta gent més capacitada per estar a l'Ajuntament que els que hi ha, seguríssim. Però han de voler estar-hi.
No dic que els que hi hagi, no. Jo crec que, a veure, diferenciem, perquè si no, els que hi ha ho fan bé, però...
Jo no dic que els que hi hagi ho facin malament, eh? O sigui, hi ha molta més gent capacitada, perquè aquí hi ha tot arreu, eh? A l'Ajuntament i a qualsevol empresa, o sigui, es tracta d'encaixar... La llàstima és que no encaixem les peces com les hem d'encaixar, i això som una... Cadascú la voluntat seva ja que fa que no sigui així, però bueno... Llavors, que siguin homes, que siguin dones, tornem al debat d'abans. O sigui, realment, qui estigui, qui vulgui, sigui home, sigui dona. I si ens trobem amb tothom més...
Tothom hi pot estar.
I llavors, que la gent escollim en funció de la vàlua de la persona, no de si és home o si és dona.
Jo fent referència una mica al que deia el senyor Gaspar, és que deia que les dones estàvem lluitant molt, no? O que... Jo crec que sí que aquesta lluita per la igualtat el que ens va fer és tindre una capacitat de superació i capacitat de treball. Val? Uh-huh. I això és important, no? Per incorporar-nos en el món de laboral, no? I assumir responsabilitats en el món laboral, les dones sempre hem tingut que, com una tasca de demostrar, no? I això pues, ara ja ho tenim com, com si fos innat, no? Una capacitat de treball. Jo, per exemple, posaré un exemple d'alumnes. No? Jo tinc alumnes que són, són mares, estan treballant però s'han de treure la titulació per poder continuar mantenint aquell treball i porten una casa, tenen nens, venen a estudiar, treballen per la nit. I penso que aquesta capacitat no sé si molts homes la tindrien. Eh? La capacitat d'esforç. Per exemple, quan parlàvem que hi havia jutgessa, notària, registradora, que el món de la medicina, per exemple, és molt més de dones, són carreres professionals que necessiten un gran esforç. Treure's unes oposicions de notaria, de registradora, de jutge, necessita una capacitat d'esforç molt gran. I en l'actualitat, qui està traient aquestes oposicions, hi ha un percentatge molt més gran de dones que d'homes.
També s'ha de dir que crec que a la nostra comarca som excepció, però a nivell català, i em corregiré si m'equivoco, crec que hi ha més dones que homes, si no tinc entès.
Però si t'hi fixes en aquestes professions que era d'esforç, de treball i d'esforç, vull dir, fa 50 anys no era així. Llavors s'incorpora en el món del treball la dona i aquesta capacitat de superació i de lluita fa que en l'actualitat aquestes estadístiques diguin això. Una altra cosa és, per exemple, amb un tema com les noves tecnologies, que és una sortida professional molt emergent. Per exemple, avui en el diari deia que en la fira que hi ha hagut del mòbil, el paper de la dona era
molt mínim.
Sí, molt escàs, no? Potser, vull dir que no vull dir que estigui a tot arreu, però sí que aquesta capacitat de superació de treball ve d'aquestes ganes de sortir, no?, de casa. No?
Mira, penso que, a veure, seguint una miqueta amb el fil del que diu la Montse, és a dir, a veure, jo penso que ha arribat un moment a la nostra societat que això seria, jo penso que seria un pas important. Ella deia, al començament les dones s'havien d'esforçar i s'havien de lluitar i demostrar amb elles mateixes i als altres la seva vàlua, no? I jo penso que avui en dia, per sort, això ja no, ja ningú s'estranya de trobar, per exemple, una conductora d'autobusos, o ningú s'estranya de que hi hagi una nòloga que sigui dona, o que
Hillary Clinton opti a,
per exemple, a la presidència dels Estats Units.
No? Penso
que, per tant, penso que hi ha evolució, no? I la història està feta d'evolucions. I, per tant, de les primeres dones que van començar a anar a treballar fora de casa, fa 30, 40 o 50 anys a mare, vale, encara hi ha diferències salarials,
no? I això us
aquí
volia
cuidado,
però vull dir que no, però vull dir, vale, que la societat, i això penso que és un punt important, la societat avui en dia ja troba normal qualsevol feina que sigui de qualsevol sexe, vull dir, ja no mirem tant el sexe per fer qualsevol feina.
Però compte, perquè moltes vegades tenim tendència a comparteixo el que dius, però tenim tendència a oblidar ràpid la història, no? I llavors, o sigui, que la dona pugui votar, per exemple...
És molt recent.
A mi ja no se'm passa pel cap que una dona no pugui votar, no? Però és tan recent que inconscientment a les persones... tocs d'aquests, o sigui, no es queden encara, no?, de la discriminació aquesta, i hi ha altres cultures, perquè ara m'ha recordat a la Xina, ara la celebració de l'any nou, o sigui, que vaig llegir un article, no sé si a La Vanguardia, dones xineses que ocupaven els càrrecs d'empresa i que, per tant, havien sacrificat el tema de fer formar família i tot això, quan tornaven a la celebració a casa seva, al poblet petit o l'altre, llogaven un home perquè els hi fes de marit, perquè si no, el disgust que donaven a la família quan se'ls traien era, es veu, apoteòsic, no? Llavors, compte amb el que diem, perquè sí, jo opino també que no se'm fa estrany una dona portant autobús, no se'm fa estrany que vagi al metge i m'explori una dona, gens estrany. Vull dir,
fa 25 anys, sí.
Faig les coses de casa que puc i més, i el que sí, però compte hem de vigilar.
Estem parlant de societats diferents, també. La societat oriental, la societat occidental no té res a veure.
Hi ha un joc de valors molt diferents.
I si anem al món musulmà, ja no dic res, ja, m'entens? Clar, estem parlant de la nostra societat, la que estem aquí.
Després, altra cosa que ha dit a les pares, l'orgull, no?, de ser mare, però jo crec que també l'orgull de ser pare, vull dir que els nens tenen, diu que tenen una mare, però sempre només, també només tenen un pare, eh? Això també ha de quedar clar, eh? I aleshores el que sí que he vist, per exemple, en un canvi quan vas al pediatre, doncs que a vegades hi ha la mare amb el nen i a vegades hi ha el pare amb el nen, això doncs és un canvi, eh? I a vegades veus que, per exemple, en entrevistes,
i qui porta els nens a l'escola, sí, per exemple, sí, pot ser pare, però també pot ser la mare, però també pot ser el pare, que també n'hi ha molts, no?
Sí.
No, i pels experts en pedagogia i tot això, o sigui, quan diuen que l'infant necessita els dos referents, i aquí no voldria entrar en controvèrsies amb les famílies monoparentals o d'homosexuals, no? Però necessiten, són grans referents, tant el pare com la mare, i cadascun amb el seu aspecte.
Sí.
No, no diu que no puguin haver altres fórmules de família, eh? Amb això ja
I això, amb això sí que ha canviat molt, que jo crec que el pare sí que reivindica una... Vull dir, el pare és que reivindiquen el seu paper.
El seu espai, el seu espai de pare.
Això és un canvi. Que també és... I que les dones també hem d'aprendre a delegar, eh? A delegar coses, perquè moltes vegades no les fan perquè les dones no els hi deixem fer, perquè com nosaltres ho fem, no ho fan, és veritat. Però jo també dic que les coses s'aprenen fent-les, i si el primer dia no les fan igual, doncs tranquil·les, que miqueta en miqueta les aprendran a fer. I si no les fan igual, és igual, l'important és que les facin.
La camisa, si no queda ben planxada el primer dia, queda el segon.
Igual. Sí. És que moltes vegades no us deixem fer, eh? No sabem, és un defecte que tenim de no saber delegar.
Ara estava pensant quan dieu lo de el paper de la dona en el Mobile World Congress, estava intentant recordar quines dones hi han en la direcció d'empreses. La que em ve al cap, el que no recordo el nom, crec que és Microsoft, que la representant a l'estat espanyol és una dona, i amb aquestes estranyes associacions d'idea m'ha sortit el nom de la Patricia Botín.
Sí, cada...
Estem parlant de... d'una dona al capdavant d'una de les empreses més importants d'Espanya.
Té algun germà la Patricia Botín?
Ara ho busco.
Però, des de quan el Banc de Santander és una monarquia que s'ha d'heretar? Vull dir, jo no ho entenc.
Home, sí,
en Consell d'Administració, que decideix
els seus... Des de qui té el mal o paquet màxim d'accions és el senyor Botín.
Però el senyor Botín... El senyor Botín ha estat traspassat.
No té el 5 més del 50%. No el té més del 50%.
Però amb una gran societat només que tinguis el 5 ja ets qui manes. Però...
No, vull dir que a veure, per exemple,
també hi ha l'Escoplovic, també.
De la Patricia aquesta, a veure, des de quan són monarquies les empreses? No són monarquies, són societats anònimes, eh?
Però, per exemple, parlem de monarquia o un altre exemple que volia posar de l'Església, no? L'Església, hi ha el sector homes, no? L'Església Catòlica, per exemple, doncs hi ha el representant que és el papa, i que hi ha un paper important de les dones, les monges, que queden... que no es veu el paper. En canvi, dos dones... que viuen a Catalunya, la Sor Lucía i la Teresa Forcades, han revolucionat social el seu paper dins de l'Església, no?
I molt millor del que va fer el padre Acebes, no?
Home,
home, t'has passat.
Aquesta comparació mereix targeta groga.
Ara, seriosament, són dues persones, la Teresa Forcades, amb una formació
acadèmica
important, no? I el seu paper com aportació a la societat, jo crec que és molt important, i la Sor Lucía doncs també.
I fa poc també al Regne Unit l'Església Anglicana ara admet dones com a bisbes.
Ja hi ha un bisbe, sí.
Però, bueno, això l'Església Protestant era un debat que ja feia molts anys que anava.
És que el cap de l'Església Protestant és una dona, que és la reina d'Anglaterra. Clar.
No, vull dir que encara estem fent camí, llavors, també dir que
penso que venim de molt lluny, i l'evolució se va fent poquet a poquet, no? Perquè el camí és molt llarg, per tant tampoc no podem esperar, perquè a veure, això està assimilat dintre dels nostres cervells de persones, no? I això costa molt.
O la monarquia espanyola, no? Que hagi heredat la corona, doncs,
que encara hi hagi la llei sàlica, encara estigui vigent la llei sàlica.
Bueno, que aquí sempre anem a contracorrent.
És reflexa de coses que passen a la societat actual.
Correcte, no? Vull dir, això una mica anar a contracorrent amb aquesta direcció que nosaltres comentàvem ara, no?
Però ara ho haurem de canviar, perquè com que passa el mateix que el Botín, ja és averiguat.
Va tindre 6 fills: l'Anna Patricia, la Carmen, l'Emilio, la Carolina, la Paloma i el Francisco Javier.
Ah, meu.
L'Anna Patricia és la gran.
Va.
Bueno, pues...
La pubilla.
La pubilla. La pubilla.
També és un altre tema, no, aquest? Un altre debat. Bueno, però ara, per exemple, a vegades és per fruit de la casualitat que es fan canvis, perquè ara, com que el rei Felip no ha tingut descendència masculina, doncs ara o sí s'haurà de canviar la...
Jo no vaig entendre quan ja no ho va fer el...
l'anterior,
sí, sigui, al moment de canviar el Felip, no entenc per què no va ser l'Helena, crec recordar que és la gran.
Sí.
No.
Jo ho entenc que no es fes ara, perquè... Ho entenc, no ho comparteixo, però que no es fes ara, perquè se suposa que... Perquè això s'havia d'haver pensat al moment en què va néixer, val? Perquè se suposa que un rei se'l prepara des de que neix per a ser rei. I l'Helena no se'l va preparar per a ser reina des de petita. Llavors s'entén... S'entén que, o sigui, qui s'ha format i qui s'ha preparat per a ser rei va ser el Felip.
Bueno... Veig que tenim el panorama, hem avançat alguna cosa, sí, almenys el paper de la dona ha avançat, també ho podem veure a la nostra comarca, hi ha temes pendents i temes importants, a més en aquesta mateixa estadística de l'Eurostat que comentàvem abans, només el 31% ocupa llocs de Espanya, les dones només ocupen 31% dels llocs directius, no ocupa més en posicions més inferiors.
Queda. Càrrecs mitjos.
Queda molta...
No, és
molta
que jo crec... A veure, clar, jo penso que el que deia abans, jo penso que és una qüestió bàsicament cultural. Penso que això és molt important, que no ho perdem mai de vista. És a dir, jo penso també que les classes més desfavorides, aquesta diferència entre homes i dones encara és molt més gran. És a dir, com més el nivell cultural, el nivell social, el nivell econòmic puja, aquestes diferències se fan més estretes. I com més baixes, més s'eixample. Jo en això no estic convençudíssim. I per exemple, el que dèiem, comentàvem ara del tema del sou, jo crec que la cosa va per aquí, bàsicament. Va per aquí, crec. Les feines més precàries, diguem.
Anem avançant i hi ha una qüestió que hem deixat pendents. Abans parlàvem de la història. Hi ha un dubte que tinc, els que són més grans que jo. A veure si em podeu ajudar a resoldre. Jo tinc la sensació que la lluita de la dona avui és molt més fàcil que fa 20 anys enrere en aquest país, perquè la situació social era diferent. I en situació social no em refereixo només estrictament a la qüestió política, sinó que els valors que havia eren molt diferents als d'ara. Vaig bé o m'estic equivocant molt?
No, jo crec que és cert del tot això. Bueno, jo crec que és cert del tot. Jo ja et deia el que deia abans jo, és a dir... Quan va començar tot el tema de la lluita per la igualtat, que era una lluita molt, diguem-ne, feminista, per entendre'ns, que es reclamava aquesta igualtat que dèiem abans, les dones s'ho havien de currar molt més, s'havien de posicionar d'una manera més clara i més ferma. Quan això se comença a assolir, els que venen al darrere ja ho tenen més fàcil per continuar, no? El que passa que, jo repeteixo, tenir un bagatge cultural tan arrelat a dintre... tan vivencial, tan ja en l'ADN cultural que portem ja abans de néixer, que repeteixo, s'ha de trencar aquest ADN que portem a dintre i s'ha de racionalitzar, i s'ha de... M'entens? És a dir, per entendre... No sé com explicar-ho, no? Però dir, jo crec que portem en el nostre ADN que l'home és superior a la dona. Això ho portem a la nostra ADN.
Vols dir?
Jo crec que... No, l'ADN físic. No l'ADN físic, l'ADN mental. No el físic, l'ADN mental. És a dir, com una cosa ja...
Una meme.
D'hipervivència, no? D'hipervivència. Vull dir, és així, no? Però llavors això s'ha de racionalitzar, no? I llavors tu... És a dir, qui és capaç de racionalitzar això entén que no és veritat això, que això no és veritat, que això és una cosa que ens han incuat des de fora, externament, i que això, però clar, hi ha molta gent que això no se n'adona. Homes i dones, Homes i dones.
Jo no m'atreviré a dir el que has dit tu de superior o inferior, val? Però o sigui, sí que hi ha diferències, que s'han volgut moltes vegades tapar per a voler aconseguir la igualtat. Per exemple, a lo millor, i no sóc un expert tampoc, però la dona és molt més sensible que l'home, Val? Per això l'home té menys escrúpols i pot ser superior perquè tira més pel dret moltes vegades.
Jo no estic d'acord amb això,
A lo millor, perquè a lo millor l'instint maternal la porta a ser... No ho sé.
Una dona quan es trepa i vol aconseguir alguna cosa...
Jo crec que els sentiments...
Sempre hi ha una Camacho que...
Pot haver una visió diferent. Però jo penso que sentiments són personals, vull dir, són de persones.
Jo crec que una cosa tenim clar, que és, a vegades, les pitjors enemigues de les dones som nosaltres mateixes. Això hem de partir d'aquí una mica, que som molt dures amb nosaltres mateixes i crítiques amb les nostres companyes. Val? Després que la visió de les dones, de dones d'avui en dia que tenen 80 anys, no totes, però moltes vegades, elles mateixes fan accions com, per exemple, no sé, doncs estàs dinant a taula, en una taula familiar, i vinga, anem a fregar els plats, no? I va el teu marit amb tu i doncs, la mare o la sora diu, dient, ja ho faig jo,
perdona,
no cal que
es posi. 80 o 30, eh? 80 o 30, també.
El cas pitjor.
Bueno, això ja no és pitjor.
Això que és
pitjor. Bueno, és que...
amb el que diu de que l'escenari ha canviat, per exemple, o sigui, jo
ha
penso
canviat,
que...
però amb un cert matís.
Tu parlaves de lluita i jo penso que amb lluita lo que està canviant és que hem de traslladar el camp de batalla, no? I moltes vegades el camp de batalla important està a dintre casa.
Amb aquestes petites coses.
Lo que deia jo, tot això s'ha de racionalitzar, és a dir, tu has de pensar i ho has de veure, és a dir, vare, quina tonteria, per què haver de fer això només les dones i no els homes, i per què no sé què? Vull dir, has de ser tu qui ho analitzis, ho has de racionalitzar, perquè si no racionalitzes, com que sempre ha estat així, continua sent així, i és el normal. Això que volia dir jo quan deia allò de l'ADN, no? Vull dir, com que és una cosa normal, doncs és normal, vull dir, no puc canviar-la. Ara, si tu aquella cosa normal, entre cometes, la racionalitzes, dius, home, per què ha de ser normal això? Qui ho diu que és normal això? On hi posa, no?
És que la normalitat no existeix, la normalitat és la que ens marquem nosaltres.
Clar, és aquest el problema.
Jo que em pensava que vivíem en un país normal.
Sí, perquè cadascú la seva normalitat, clar...
Jo crec que el canvi aquest de... Que, bueno, estic sorpresa amb això de l'ADN que teniu.
No, a veure, jo no sé si m'he explicat bé.
Sí, jo crec que no, eh?
No he explicat bé, no ho volia dir, això.
Avui hi haurà una batalla amb una cosa.
Mentre hi hagi debat.
Sí, és important.
I llavors, jo també, un dels canvis que també pot haver a nivell ja fora de l'àmbit domèstic és el que celebrava abans, no? De que ens haguéssim adonat de que quan... busques la igualtat, no pots tractar les coses d'igual manera, no? I ara se m'acudia una idea que tenia al cap, que és també, posats a dir vaginades, doncs vinga, anem dient, però...
Home.
No, però, o sigui, dius, hem de fomentar la natalitat, no? Doncs que les dones tinguin permís a l'empresa de quant té? De 4 mesos? Per la maternitat.
16 setmanes.
16 setmanes, no? Per la maternitat. Doncs, a l'home, l'obligació de les 16 següentes també de permís de paternitat. Sí. Entens? És una forma d'aconseguir l'aigua. Sí. No ara que triï o no triï, perquè en una empresa tria si vols fer la paternitat o no la vols fer. Dius, hosti, pues, si és que si trio això igual me fan fora. Pues no, pues, obligat. Uh-huh. O sigui, són formes d'anar a buscar la igualtat perquè, o sigui, perquè hi hagi igualtat de condicions.
Sí. Uh-huh. Amb això de la maternitat sí que és veritat, especialment a la privada, perquè a la pública aquest problema no és tan evident, és que clar, com que la dona ha de tindre crios moltes vegades, doncs es decideix agafar a un home perquè no hi hagin aquestes baixes maternals, quan després un home, un senyor va a jugar a futbol un dissabte amb els seus amics i es trenca la cama i està 6 mesos de baixa. Vull dir que a vegades cal canviar aquesta mentalitat.
Això ha sonat un trencament dels lligaments interns del genoll, eh? Perquè en 6 mesos és el que temps que dura
no,
aquesta lesió.
Dic això, però pot ser una altra lesió, eh?
La dels 6 mesos és aquesta, Montse.
Abans està més compensat, perquè la dona havia de faltar a l'empresa per tenir els fills i l'home per anar a la mili. Ara no tenim la mili, doncs no... Vam perdre un element de compensació, no?
Bueno, si era...
Què vols dir, que estàs preparant la mili o què?
Bueno... A veure què passa. Nosaltres ja ens hem d'anar acomiadant perquè un servidor torna d'aquí 5 minuts amb els rius de vins i torna a plegar els 4 papers i un got d'aigua. Agraïm molt a l'Adolf, a l'Agustí i especialment a la Montse, que li ha tocat el paper de
a més de batallar amb 3 homes, això no es fa, eh?
Home, batallar.
No, només has batallat amb el tio.
Batallar, no, eh? I aquí heu iniciat un debat que ja, ja ens explicareu com s'acaba. També agrair-li, com no, al Gaspar, que via telefònica ha participat en aquesta tertúlia d'avui, i al tècnic, l'Anton Vidal Júnior, que avui s'ha posat les bambes de velocista per poder arribar a la tertúlia. Moltes gràcies a tots, i la setmana que ve, com no, hi tornem aquí a la 1:05 aproximadament. Adeu.
Adéu.